a les xarxes.
Com cada divendres, dediquem una part del programa a connectar-nos a les xarxes. Avui és un dia especial i deixem de banda aquells temes que han fet bullir internet els darrers dies per parlar de com és la vida d'una influencer, com es treballa amb les marques, què és el més important a l'hora de publicar continguts i molt més. I ho farem amb la Martina González, que és, a més de ser periodista, fa anys que treballa com a influencer a les xarxes, on suma quasi 1,5 milió de seguidors entre totes. Martina, bona tarda.
Bona tarda, Joan, com estàs? Molt agraïda d'estar aquí.
Escolta, tens ganes de Nadal o no?
Sí, moltes, la veritat. Sí? Ja feia mesos que ho esperava.
Posem-nos una mica en context primer, per la gent que no et conegui. Fes-nos una mica de 5 cèntims de com comença la teva història a les xarxes.
Doncs jo vaig començar a dedicar-me a les xarxes socials d'una forma molt esporàdica. No va ser buscat i va ser perquè sempre m'ha encantat fer-me fotos, gravar vídeos. M'he sentit molt còmode sempre dins aquest entorn. I d'un dia per un altre vaig gravar un vídeo a la xarxa social de TikTok, que abans era Musical.ly, jo ja era usuària. I m'encantava la dinàmica, sempre m'ha agradat molt la música també, llavors tot estava relacionat d'alguna manera. Vaig acabar dins la xarxa social, vaig gravar un vídeo i el vaig publicar sense voler, pràcticament, perquè el que jo volia era guardar-me'l a la meva galeria i es va publicar. I al cap d'uns dies vaig veure que començava a rebre moltes notificacions i em va estranyar i vaig entrar i vaig veure que m'havia començat a seguir gent que no coneixia, que no eren els meus amics. I va ser una sorpresa, però alhora va ser una cosa que no em va escandalitzar tampoc. Simplement vaig pensar que havia sigut curiós i vaig seguir publicant vídeos i vídeos i vídeos fins que vaig començar a créixer a nivell més exponencial. Ha sigut un creixement molt progressiu i de la xarxa social de TikTok els seguidors han migrat a Instagram, que és una cosa que passa en molts casos de perfils, que és que uns seguidors d'una plataforma es traslladen a una altra.
I com et definiries tu? De quin tipus d'influencer ets? Què contingut penges perquè la gent es pugui fer una idea?
Jo em defineixo com una noia normal de 22 anys. Si us faig una entradeta breu de qui soc, em dic Martina, tinc 22, he estudiat periodisme, em dedico a les xarxes socials, però m'encanta el món de la comunicació de moda i el màrqueting. De fet, ara estic fent un màster d'això. I sempre m'ha encantat, doncs, el que deia, no? Publicar fotos, vídeos, editar, a passar-m'ho bé. Sóc una noia normal, amb una vida social, amb una vida familiar. I què m'havies preguntat? M'he enrotllat a presentar-me i no me'n recordo.
Però jo ara tampoc recordo què t'havia preguntat.
Sí, m'havies dit algo de... no me'n recordo, Joan.
Mira, t'ho poso més fàcil. Parlem del dia que tu te'n vas a donar... Ah, sí, de quin tipus de perfil, com et definiries
tu totalment,
com a influencer?
Vale, doncs em defineixo com un perfil super versàtil, molt adaptat a la manera de ser que jo tinc, o sigui, molt natural, i sobretot comparteixo contingut de moda, de beauty i d'estil de vida. O sigui, viatges, el meu dia a dia, quan em passa alguna cosa relacionada amb els estudis, parlo dels estudis, quan em passa alguna cosa relacionada amb la meva vida personal, sense entrar molt en detalls perquè tampoc publico molt la meva vida privada, doncs parlo de la meva vida més personal. Quan em ve de gust parlar de temes d'amigues ho faig, o sigui, és com molt versàtil el meu contingut.
I dius que ha estat un creixement progressiu, però quin dia, tant a casa com tu mateixa, vas dir, hòstia, crec que això... ja és una feina.
Jo crec que em vaig adonar a partir del moment que estava a prop de fer 18 anys i ja començava a veure, o almenys a percebre més o menys, les primeres entrades d'ingressos d'aquesta feina, sent jo una noia en plan que mai m'havia dedicat a res d'això. De fet, estava encaminant-me cap a fer altres feines, coses molt més senzilles, perquè clar, tens 17 anys, encara no pots fer gran cosa a nivell laboral, però un cop ja vaig començar a veure que això tenia uns ingressos i que podia ser una font d'ingressos a més sèria, i al fer els 18 em vaig poder donar d'alta com a autònom, allà és quan jo vaig dir, ostres, això no és una tonteria, jo ara tinc unes responsabilitats fiscals, a part d'unes responsabilitats com a tal, amb les meves plataformes i amb la meva audiència, i s'ha de complir. I a partir d'aquí, pues, anar endavant.
Dius que s'ha de complir, i de fet, vull dir, si fem un cop d'ull ràpid al teu compte d'Instagram, per cert, @martinag amb dues is, veurem ràpidament que hi ha dos tipus de continguts. Un contingut que no sembla patrocinat, que solen ser fotos teves, de la teva vida, i d'altres continguts que sí que sembla que hi ha marques darrere. No sé com és aquesta relació amb les marques, quan comença, com és aquest primer contacte i una mica què us demanen.
Bueno, jo quan em vaig començar a dedicar a això, vaig... vaig veure que sí que hi havia molta gent que facturava a través de les xarxes socials, i el funcionament, explicat ràpid i malament, és que una marca a través de tu es publicita i tu fas aquest servei de publicitar un producte, un missatge, una campanya X. Tu publicites alguna cosa que aquesta marca et demana i a través d'això ells, la marca, l'empresa, qui sigui, o l'agència de comunicació, et paguen uns diners. Això funciona així. Llavors jo facturo com a autònoma aquestes feines que faig per aquests segons, i és la dinàmica que vas fent el dia a dia, se't van presentant campanyes, et van arribar les marques i et van contactant. A més, al principi, quan jo vaig començar, que era el 2019, no estava tan formalitzat, no hi havia tanta informació, no se sabia tant la dinàmica, i clar, jo em vaig fer la mateixa pregunta que m'has fet tu: com em busca una marca i em fa treballar per ells o per ella? I és molt orgànic, és molt progressiu. Les marques normalment contacten amb tu quan veuen que encaixes, quan veuen que tenen certs valors similars de la marca. Jo, per exemple, sóc una persona que sóc molt estricta amb els criteris que tinc a l'hora de treballar amb algú. No treballo amb qualsevol marca que no està alineada, per exemple, amb els meus valors, amb la meva manera de ser, amb els meus principis. Si és un producte que jo no utilitzaria, doncs el descarto automàticament. I també ha d'anar, doncs, una mica en línia amb la meva vida, no? Ha de tenir sentit incloure aquest producte o aquest servei o aquesta marca en el meu contingut. Llavors sí, la relació és una mica aquesta. O a través d'una agència de comunicació que porta la marca, et venen a buscar i et diuen: escolta, tenim aquesta campanya, vols formar part? Tu dius que sí o que no. Es parla amb la teva agència en cas de que en tinguis. Jo tinc una agència de representació, al principi treballava sola i el contacte era directe amb mi, i ara és a través de la meva agència, però és a un correu que jo veig, o sigui que va també a mi directament, el que passa que normalment contesta la meva representant, encara que jo veig tot. Es fa una negociació i s'arriba a un acord de campanya.
I amb el, sense entrar en números, evidentment, però com han anat variant, i com també, perquè clar, sabem que hi ha artistes que estableixen un caché, que estableixen certes condicions per col·laborar amb aquestes marques, però com han anat variant tu el que demanaves a les marques? No sé si amb el pas del temps t'has posat una mica més exigents, si des de l'agència, que després en parlarem una mica més concretament, t'han ajudat a saber quin és el teu valor com a influencer.
Mm-hmm. Això és una pregunta superinteressant, perquè és molt difícil explicar concretament què determina el valor d'un influencer. Són moltes coses, i hi ha moltes d'aquestes coses que són intangibles. Igual que és una comparació una mica lletja, perquè no cal que ens comparem amb productes o amb coses, no? Però igual que una marca o un producte té un valor intangible per la percepció de la resta de la gent i per l'imaginari social que les persones tenim respecte a aquesta cosa, marca o producte, amb els influencers passa el mateix. O sigui, tenim una credibilitat, tenim una opinió formada de la gent sobre nosaltres. Això també fa moltíssim a l'hora de que una marca et valori més o et valori menys, i llavors a l'hora de lo importante, el que ens marca sobretot és l'engagement, és a dir, una mètrica és una estadística que es medeix calculant el percentatge, la gent que et segueix. Bueno, ara no me'n recordo exactament, però és com de fidel és la gent que et segueix. I clar, això determina molt si una marca vol invertir més o menys en tu, perquè significa que tu tindràs un marge de benefici a nivell de ventes més o menys gran. Llavors, doncs és una mica tot això, no? Les estadístiques, el valor de l'influencer, la credibilitat que aquest té, si va acord amb els valors de la marca. Una mica seria això.
I ara deies que, clar, una de les variables més importants és l'audiència. No sé com la definiries tu, si saps ben bé a qui t'estàs dirigint, pel que fa al sexe, l'edat i altres factors.
Sí, això per cert ho sabem perfectament avui en dia, perquè totes les xarxes socials tenen eines molt concretes del tipus de públic que tens. Et diuen les franges d'edat principals, et diuen les regions i les zones on viuen, et diuen edat, et diuen moltes coses, el gènere, et diuen també, n'hi ha moltes més mètriques, però són super concretes i són super accessibles. Per tant, qualsevol pot entrar en un dia, el que vulguis, mirar-ho i posar: doncs vull veure l'evolució a 90 dies, i pots posar-ho. Vull veure l'evolució els últims 7 dies, i pots canviar-ho. Llavors, jo diria que tinc un públic bastant fidel, molt semblant a mi, de noies d'entre 18 i 25 anys, també molt properes a la moda, al meu tipus de vida, i també de gènere femení, que això és bastant important de cara a les marques perquè ho valoren més.
I abans parlàvem dels representants, no sé si ens vols parlar una mica d'ells, no sé si tens un és l'agència en general, si tens una persona assignada, i en què creus que més t'han ajudat ells a l'hora d'una mica fer-te créixer?
Mira, jo vaig començar treballant sola, o sigui, quan això es va convertir en una feina per mi, jo tenia 18 anys, per tant, amb 18 anys ets petit, encara no tens ni idea de res. Bueno, jo tenia idea d'algunes coses, però de com ser autònoma, per exemple, no en tenia ni idea. Llavors, la meva mare i el meu pare sempre van estar molt a prop de mi en aquest procés de creixement, perquè jo necessitava un suport i necessitava algú que m'assessorés, i aquest món encara era tan desconegut i hi havia tants actors que no ens transmetien confiança, agències, representants, persones que al final doncs s'enfoquen en fer negoci, s'enfoquen en veure't com una font potencial d'ingressos, i els meus pares a mi no em veuen com una font potencial d'ingressos, em veuen com la persona que sóc. Exacte. Llavors, bueno, que no tothom té la sort de dir això, doncs això, no, era molt important que algú m'acompanyés en aquest sentit, i tinc la sort de tenir una família i un cercle proper que em recolza des del primer dia, i sobretot la meva mare va posar en mi ajudar-me amb el tema de contacte amb marques, amb el tema de facturació, amb el tema de tot el que necessitava. Ella va estar amb mi i vam viure el procés molt juntes. Llavors, a partir de que jo ja portava 2 anys treballant d'això i ja estava facturant i ja era la meva feina, allà vam pensar que potser seria l'hora de buscar una agència. També la feina estava molt més normalitzada, no hi havia aquesta percepció tan estranya que hi havia abans, que es veia com una feina que la gent no sabia d'on sortien els ingressos, no sabia ben bé, no?, que com funcionava. Quan ja se sabia una mica més, la meva mare i jo vam dir, bueno, pues, potser és hora de començar a mirar. I jo sempre confio en que la vida et posa en el moment indicat, en el context indicat, el que t'has de trobar. I en aquell moment a mi em va aparèixer l'oportunitat de reunir-me amb la meva agència, amb la que estic ara, que es diu Twig, i només conèixer l'equip, els seus valors, els seus objectius com a empresa, la seva proposta, jo em va encantar, vaig decidir donar-los una oportunitat. Jo no tenia gens de confiança en aquests actors de les agències de representació, i els representants, perquè moltes amigues meves també del sector m'havien parlat molt malament, m'havien dit que havien tingut molt males experiències, de tema diners, de robar, no fer bé les coses, moltes coses dolentes que jo no em volia trobar. Llavors em va costar donar el pas, però quan el vaig donar no em puc sentir més agraïda d'haver-lo donat, ara en perspectiva. I també em vaig adonar que era un factor molt important a l'hora de que les marques et prenguessin més en sèrio, perquè quan parla la Martina com a persona, òbviament, quan les marques ja et coneixen, ja tens aquesta responsabilitat i aquesta presència no feta, però quan contacta una agència que té una dimensió, que tenen uns contactes, que és una altra pel·lícula totalment diferent, llavors a nivell de perspectiva és molt més positiu per tu que et representi una agència.
I una de les coses que també, si la gent t'ha seguit o et segueix o veu una mica el que penges, veig que has diversificat bastant el que és el producte de la Martina González, perquè l'any 2022 obres un podcast, d'Arxís, m'agradaria una mica també que m'expliquessis què és, però és que aquest any, el 2024, al gener, vas publicar un llibre, Entre el paper i la piel. No sé com sorgeixen aquestes idees, si és una cosa de marca, si és una cosa més personal.
Jo et diria que és un mix de les dues, sobretot és una cosa personal, perquè si alguna cosa em caracteritza és que tot el que faig va molt lligat amb les meves necessitats vitals i emocionals d'aquell moment. Jo, quan vaig començar el podcast, que és el primer producte que vaig llançar a part de les meves xarxes socials que ja existien, que eren Instagram i TikTok, el que em vaig plantejar va ser crear un espai més íntim, més proper i més sincer per les meves seguidores, els meus seguidors, perquè poguessin conèixer més, perquè poguessin parlar de temes més íntims, més profuns. A mi m'agrada molt parlar, em sento molt còmode parlant, com es pot, endevinar. Llavors vaig pensar que no hi havia un espai millor per tenir tots aquests discursos que un podcast. A més, era un moment molt bo per aquest format, moltes companyes meves també estaven pensant si crear podcast, si no. Jo crec que em puc donar el privilegi de dir que vaig ser una de les primeres en fer un podcast de salut mental a xarxes socials amb aquesta quantitat d'audiència, i vaig tenir una rebuda superbona. I parlo bàsicament d'això allà, de... Bueno, ara el tinc parat perquè, bueno, la vida no dona per més, però parlo de salut mental, parlo de dilemes, parlo de qüestions que em pregunten, que em demanen: Martina, escolta, parla de com orientar-te quan acabes de ser l'activitat i no saps què estudiar, parla de com afrontar una relació tòxica, parla del que penses si una amiga teva no es porta bé amb tu, què has de fer, com la treus de la teva vida, o parla'ns de com t'has sentit a la teva relació durant el principi, com ha evolucionat aquest sentiment. Doncs tots aquests temes que són més profuns i que no donen per parlar en un vídeo de 60 segons, que és el que demanen la resta de xarxes socials, doncs els parlo al podcast. I en el cas del llibre, va ser una oportunitat que va venir molt lligada del podcast, i va sorgir a partir de que l'editorial em contactés, i és bàsicament una extensió del podcast. Parlo també de salut mental i d'introspecció.
Molt bé, doncs ens hem quedat sense temps, Martina. Recordem a tots, clar, ja que has vingut, que et poden seguir a Instagram, a TikTok, a YouTube, a Spotify, gairebé a tot arreu, sota l'arroba Martina G amb dues is. Escolta, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
A vosaltres, un plaer.
I abans de tancar, recordem a tots que a nosaltres també ens podeu seguir tant a Facebook, a Instagram i X, sota l'arroba Connectats a la Xarxa.